Bon dia, Quique Lencina, què tal?
Bon dia, ben despert per a contar tota la informació que tenim als oients.
I què tenim avui?
Moltes coses. Una grangera que era dissenyadora de moda i ara ja no ho és.
I què més?
Fernando, en de temporada, que parlarà dels suplements en línia d'allò que ja vàrem parlar de les proteïnes.
Interessant això, sí. Creatina, col·lagen, mm-hmm. Ixes coses. I què més?
Vi, rebost, les coses de sempre, de la llavor.
Que comença ara, com tots els dissabtes, amb ganes de que et quedes i amb idea de fer gana i esmorzar després.
La llavor, Juan Magraner.
Esta temporada, si ens escolteu, haureu notat que estem, així el tio Quique i jo, empenyats en demostrar en testatge, per dir-ho bé, en demostrar que el camp, el sector primari, vaja, és futur. És una eixida. I avui tenim un altre exemple d'això. Una història molt xula que teníem moltes ganes de poder contar. Blanca Tomàs, bon dia.
Bon dia.
Blanca fou dissenyadora de moda i treballava així, a la Capi, a València. Però ja no, ara treballa en una granja. Blanca, què passa per a aquest canvi?
Pues el que va passar va ser el Covid, que ens va afectar a tots un poc, però bueno, a mi, per exemple, em va anar bé laboralment perquè, clar, estava ahí en la capital treballant de dissenyador de moda en Bàrbara Torrijos, després també estava donant classes per a fer tocats de nòvies i tal, i clar, es va tancar tot, entonces antes que passar lo que és la quarantena en un pis, pues me'n vaig vindre així a casa dels meus pares, que mon pare ja tenia la granja. I la veritat que entre unes coses i altres vaig trobar una feina per així proper, de cuidant una finca de cavalls, i ahí és on vaig començar. I després mon pare em va proposar si volia continuar amb la granja, i la veritat que vaig dir que sí, perquè també jo a nivell personal vaig notar com molta tranquil·litat, més tranquil·litat que l'estrès que jo portava visquent allí en València.
Uh-huh. O sigui que quasi la Covid t'ha fet bé en aquest cas, no? Però és que clar, el canvi ha sigut radical perquè dissenyadora de moda i ara dedicar-te, entre altres coses, a desllitar jònecs, però que no,
sí,
però que no acaba ahí, el fem de les vaques, dels jònecs, que acaba en el camp fertilitzant natural. Exemple, això sí, d'economia circular. Conta'ns, perquè esteu provant cultius per donar de menjar a les vaques d'alt rendiment per tal d'estalviar. És a dir, estem davant de coses que, quan les contes, semblen de lògica, però que cal pensar-les, cal recapacitar primer i després arribar a on estàs.
Correcte, i perquè també n'hi ha, tu el que estàs comentant bé sobre la mar alfalfa, que és una gramínia que no és autòctona d'ací, però vam aconseguir unes varetes per a provar, i la veritat que funciona molt bé perquè, claro, el tipus de forratge que s'utilitza normalment té una sembra anual i una collita anual. D'esta manera tens una sembra cada 5 anys i tens quasi 8 collites anuals. Entonces és l'agricultor ahí té un cost que s'estalvia, i a més també té molta més producció.
I a banda d'això, resulta que esteu gastant de com a fertilitzant el fem dels animals. Són exemples d'economia circular, i encara voleu anar molt més enllà, perquè sé que tens en ment turisme rural, activitats didàctiques per a xiquets, fins i tot un taller de paelles. Atem, Blanca,
sí.
On està el final?
Segur que tens menys estrès?
Sí, a veure, és menys estrès perquè l'horari te'l marques tu un poc, també, a veure, no tindré així les portes obertes 24-7, 24-7, però sí, ho tindré més organitzat, encara que sí, estic veient que també és molta feina, però bueno, és una feina més agraïda. És una feina més agraïda perquè estàs en el camp, els animals, també pues, treballar en animals és molt agraït, per exemple, a mi m'agraden molt. I després el tema de les visites, pues, tot ha sorgit un poc també perquè tinc un xiquet de 3 anys i clar, els xiquets en seguida quan han fet excursions de vindre així a casa, pues, jo he vist que era un potencial. Era potencial perquè era algo que es llamava molt l'atenció, també el desconeixement que tenien molts de on venien les coses. Entonces, vaig decidir optar per això. I el tema de lo de la paella, pues va vindre un poc perquè estan vinguent molts turistes així a la meva zona, a Palomar. Molts demanen pues el plat típic valencià, que és la paella, i la veritat que tinc a mon pare, que és un expert fent paelles, que la veritat és que qui prova vol repetir sempre. I ho vaig veure que pot ser graciós i pot ser també un punt de referència.
Però tot això són coses que ja esteu fent, o formen part d'aquest pla que tenies, de tota la llarga llista de... Això, de planificació a futur. Ja ho estem fent?
Hi ha algunes coses que sí que estem fent, com per exemple, però visites en petit comitè, que no són visites organitzades com a tal, però sí que, per exemple, pues, sobretot de gent coneguda. Però volem obrir les portes en 2026, ja farem una reunió de totes les agències de viatge que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, per a que coneguen el lloc i ells mateixos siguen els que puguen oferir les visites.
Tornem ara al principi, Blanca. Està clar que estem davant d'un treball que té molt de vocacional, ho acabes d'explicar, que no té dissabtes, que no té diumenges, que no té festius.
Correcte.
Però que demostra que el sector primari té futur, i tu eres exemple d'això. Què faltaria ara per facilitar encara més iniciatives com la teua?
Pues el que faria falta és sobretot facilitats a l'hora de poder muntar una granja de considerem de nou o qualsevol tipus de... Bueno, sí, faria falta això, facilitar els tràmits, perquè la veritat que tot això són tràmits burocràtics al final, i també que la gent, antes de si volguera clavar-se en aquest tipus de sector, pues provar, antes provar i veure que realment això és el que vol. Jo perquè tenia mon pare com a referent i clar, jo ho he viscut a casa, però sí que és veritat que si algú de nou que ve de la ciutat vol muntar algo així, la veritat que sí que té que primer mirar diferents tipus de negocis, diferents tipus de granges i veure quina és la que millor li s'adapta a ell. Uh-huh. I sí, com a facilitat, pues això, que siga més fàcil el poder...
Sí, menys burocràcia, poder... menys paperassa. Sí. Però, per exemple, hem parlat d'altres projectes, així en la llavor, com que s'estan fent, per exemple, la creació de bancs de terres per a gent que puga fer-se càrrec d'unes terres que ja no estan en producció, el mancomunar, per dir-ho d'alguna manera, ramat, per tal d'aprofitar-lo per a tot un poble. Totes aquestes coses que són possibilitats i són eixides i que podrien pues, contribuir un poc a això de la... que a mi no m'agrada el terme eixe, de la Espanya vaciada, però sí que ajudarien molt. Però què falta més a l'entorn rural per animar a totes aquestes coses? Perquè és cert que l'entorn rural està en molts aspectes, ja no és a soles la paperassa a l'hora de preparar coses. Tu tenies la granja, però qui no la té?
Correcte. Qui no la té, pues... Per exemple, nosaltres també vam estar mirant el tema de lo de la... lo de patindre ganado de ovelles per a poder pujar a lo que és la muntanya i desbrossar. Això també és una opció molt bona que pots tindre com una petita parcel·la on tingues tu les teues ovelles i després que tingues el per poder portar-les a la serra, que a part fan des de desbrossadores naturals. Facilitar aquestes coses també estaria bé.
En fi, que tot això gira al voltant d'una idea que portem al llarg de tota l'entrevista, que és el tema de l'economia circular, que sembla un invent supermega modern, però que en realitat és part de la tradició, no?
Allò de tota la vida.
Correcte. Sí, exacte, és tota la vida.
Correcte, sí, sí. Nosaltres el que fem també com a economia circular, pues sí, és lo del fem que es produeix així a la granja, se ho emporta una empresa que tenim així en el poble del costat, en Atzeneta d'Albaida, i ho fa servir per abonar els seus camps de olivers que té. I després ells tenen l'almàssera que també produeixen lo que és l'oli. Entonces és està molt bé.
Blanca, només una cosa més, donar-te l'enhorabona, donar-te les gràcies, i a veure si un dia d'estos, així el tio Quique i jo ens passem a fer-te una visita.
Jo tinc molta il·lusió, de veres.
Perfecte.
Esteu convidats. Moltíssimes gràcies i l'enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena SER.
Fernando Estellés, bon dia.
Bon dia.
Hem parlat en de temporada de proteïnes. I clar, dius, per què no parlar també d'altres suplements tan de moda? Fernando, comencem per la creatina. Això què és?
La creatina és un, bueno, és un producte, un suplement, que ara que està tan de moda, no?, tornar al gimnàs en setembre, que en principi és dels pocs que està demostrat que funciona. I això és l'excepció que confirma la regla, eh? Perquè sí que quan vas dir-me parlem de suplements, dic, ostres, si això és tot pràcticament... No hi ha demostració de que funciona, llevat de la creatina. La creatina és un producte que el que fa, diguem-ne, de forma explicat molt ràpid, augmentar la recàrrega d'energia de les cèl·lules. Aleshores, ens permetís pues, tindre una miqueta més de força, tindre més aguant, inclús està demostrat que mentalment també millora la nostra capacitat. Uh-huh. O sigui, que és l'única cosa que funciona.
T'acabes de crear molts enemics precisament amb aquesta frase, que és dels suplements, dels poquets que funciona. Però, en fi, no sé si necessitem molta quantitat, on la podem trobar, a banda dels suplements, evidentment.
La creatina està disponible en una dieta. En la carn, per exemple, està disponible. Aixina que si tenim una bona dieta molt equilibrada de carn roja i de més, no necessitaríem suplementar-se. Sí que vaig a fer-me enemics, perquè això és tot una vida i al final tots volem una miqueta la píldora màgica que ens ajude i que ens doni un extra i anem buscant com si fos bueno, el manà. Però realment és de veres que n'hi ha... que n'hi ha poca evidència de la resta, que la creatina ens va ajudar, però, escolta, tampoc és que ens canviï la vida. No se n'anem a fer Superman d'un dia a un altre, però, bueno, també és que si tenim una bona dieta, sobretot de carn roja, carn de vaca, ahir n'hi ha prou de creatina. I bueno, no caldria suplementar-se tampoc.
Anem a una altra cosa. El tema de l'edat. Diuen que a partir de determinades edats, quan te vas fent gran, que sí que cal.
Caldre no cal mai. El que n'hi ha que tindre és una dieta ben variada i ben equilibrada. Tot això pot ajudar una mica, però sempre, i això és una qüestió clau, no n'hi ha una solució màgica, no n'hi ha una píldora màgica que ens vagi a rejuvenèixer o a qualsevol cosa. És simplement que... Òbviament, en l'edat, pues, tots els processos, la maquinària va cada vegada pitjor i quan li donem una miqua d'ajuda, pues, un puntet millor. En 20 anys no cal suplementar-se en res. A la nostra edat pues, ja comença a millorar una mica, però tampoc és una revolució.
I tampoc els aminoàcids?
I els aminoàcids una mica el mateix. Els aminoàcids, si tenim una bona dieta, ben equilibrada, en bona carn, llet, ous, tot això, tenim tots els aminoàcids que necessitem. De veres que no és un gran canvi. Pot ser la betalanina és l'únic que demostra que millora una miqueta la capacitat d'aguantar un exercici a alta intensitat, però estem parlant de coses molt minoritàries. Vull dir, en un atleta d'elit, a lo millor nota un puntet més, però a nosaltres, els de peu, no anem a notar una barbaritat.
Parla
més
per tu,
el placebo. Bueno, també, perdona, Perdoneu.
I una coseta, parlaves també, estàvem parlant abans de l'edat, no? D'aquesta suplementació amb el pas del temps. Ja van passat uns anys i tot comença a penjar, vull dir, la pell, per exemple,
sí,
també, de la cara. El col·làgen, que també la gent ho pren a quilos, això què fa?
Res. Mira, el col·làgen, el que passa és que està present en les articulacions i tot això, i pensem que, bueno, ingerint col·làgen, pues anem a beneficiar que tinguem més col·làgen en les zones del cos on es necessita. Però és molt curiós perquè el col·làgen, nosaltres tal com el mengem, és una proteïna. I aquesta proteïna a l'estómac es desfà i es converteix en aminoàcids que després reconstruirem en el nostre cos per a fer més col·làgen. Té el mateix menjar col·làgen que menjar-se un bon filet o una proteïna vegetal, inclús. O sigui, vull dir, no és una cosa... És molt curiós això perquè pensem que mengem col·làgen i aquest col·làgen va directe als ossos o a les articulacions. Però no, aquest col·làgen es desfà en les unitats que són els aminoàcids i després ja reconstruirem el que toque. Però mentre donem al cos proteïna, el col·làgen és una forma més de prendre proteïna, però molt més cara.
Total, que anem a acabar amb una pregunta que crec que és lògica. Si no prenem res de tot això, no passa res.
No passa absolutament res. Sempre que tinguem una dieta equilibrada i que mengem bé, que mengem de tot, menjar de colors, que això és una frase que va dir un metge fa molt de temps en una xerrada i em va encantar, un plat que tinga molts colors i no fa falta res. Ja dic, si som deportistes d'èlit, a lo millor sí que notem una miquiua més, però en la vida normal no cal complicar-se tant.
Fernando, mà que saps. Gràcies. Fins l'altra.
A vosaltres, una abraçada.
Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Quique, com estem?
Molt bé, ja tenim la cuina preparada i tu tens la recepta també preparada per avui?
Efectivament, com sempre, quan dos dissabtes.
Molt bé, què anem a preparar?
Pues mira, vaig a preparar-vos un guisat d'un encebollat d'anguiles.
Uh-huh. Molt bé.
Val, és un plat típic.
Que no és una llipebre, no?
No és una llipebre, és algo que ja se prepara menys. I, per exemple, en Cullera pues, tenim la Casa Roger i el fill Quico també en terra, en el seu restaurant, pues, estan, diguem, duent aquests plats que no són tan habituals i està molt bé perquè, d'alguna forma, pues, preserven un poc el que és la tradició, no? De com menjar anguiles, no? Uh-huh. I la veritat és que és molt fàcil i el resultat està molt bé, ¿vale? Vaig a contar-vos jo com l'he preparat jo, ¿vale?
Vinga, anem allà.
I, pues mira, més o menys uns 400 grams d'anguiles pues, per a 2-3 persones, d'acord, més o menys. I el que he fet primer que res, he agafat una paella, una paellera, mitjaneta, d'uns 30 i pico centímetres, i el que he fet ha sigut ficar-li pues, un parell d'aix en un bon xorrito d'oli d'oliva verge. I el que fem és que tallem en juliana, pues, jo he tallat tres cebes seques, tres cebes, i les he deixat ahir que vagin pochant-se, ¿vale? Que vagin pochant-se elles i que vagin pues, fent-se poquet a poquet, no? Una vegada vegem que van agafant color, que el caldero m'emprèn a agarrar-se també una miqueta de color i de més, i aquest tostaet, no?, que van deixant, sí. Que està superbé, val? El que faig és que agafé i li fiquem una pebrereta, ¿vale?
Vale.
Una pebrereta, perquè a mi m'interessa pues, que tingui aquest punt de picant, però és opcional. D'acord? I el que li fiqui després en seguida pues, és una bona cullera de pibe roig, remeneixi un poquet i jo ja li fiqui el que és l'aigua, val? Més o menys li he vingut a ficar vora un litre d'aigua, val? Aproximadament. I una vegada tenim ja que eixa ceba comença a alçar el bull, jo li fiqui una fulleta de llorer i les anguiles. Les anguiles que prèviament pues, tenen que estar ben netes i trossejades, evidentment.
De trossos.
I efectivament. I res, i simplement és ficar les anguiles i deixar que les anguiles vagin coguent-se poquet a poquet, pues al voltant de 25 minuts, mitja hora, depèn un poc del gruix de l'anguila, no? Solen ser anguiles fines, però això, pues, mínim 20 minuts, segur. Val? I una vegada vegem que això ja va, pues, jo li tiro un grapadet, com fan ells, li tiro un grapadet de pinyons, i la veritat és que tot bé marcat en sal, una miqueta de sal, rectificat de sal, que anem provant el caldet que vas quedant-se, i la veritat és que el resultat és espectacular. Jo ja feia temps que volia tastar-la i res, i ja pues, vos dic que és meravellós.
Molt bé, m'imagina que no ha de faltar un altre ingredient fonamental, que és una barra de pa al costat.
Pues jo crec com que efectivament, si no n'hi ha pas, com és costa que l'escuixo.
Molt bé, pues, de tota manera, esta recepta, que ja l'hem contada i ja veiem que no és massa complicada, la podem trobar també a la pàgina web.
Efectivament, ja sabeu que a la pàgina web funarrecetantrecordo.com i a les xarxes socials podeu trobar la recepta, el pas a pas, i veureu quina bona pinta té i de bona que està.
Ai, quina fam. Ens han entrat a aquestes hores del matí. Santi Hernández, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta recepta i la setmana que ve preparem una altra.
Efectivament, ahí estarem.
Moltes gràcies, adeu.
Vinga, un abraç.
Les característiques d'un vi estan en relació directa amb el terreny on es cultiva, el raïm. L'altura és important. Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui parlem d'això, d'esta circumstància, no? De l'altura. Cap a on anem? Cap a on ens portes?
Sí, anem a anar a un lloc molt que molts valencians hem anat més d'una vegada i, a més, que a vegades pues, confundim una població per una altra, no? Com és Rubielos de Mora o Mora de Rubielos,
que mai sabem que no exactament on estem. Sí, és un problema. Quan anem a la neu, normalment, i passem per ahí.
Sí, sí.
Però si no, també poden anar a prendre vi.
Sí, també. Exactament, en Rubielos de Mora, precisament. Rubielos de Mora és una població de la província de Teruel que, bueno, pues una de les seves característiques és l'altura, no? Perquè està pues als peus de la serra de Javalambre, si no m'equivoque. I, bueno, pues en aquest poble n'hi ha un projecte que comanden dos valencians, precisament.
Ah, curiós. I qui són estos valencians?
Sí. Pues són Juanvi i Pablo, que tenen un celler que es diu Rubus.
Rubus.
Suposo per lo de Rubielos de Mora.
Imagina que sí.
I Juanvi és enòleg, que està fincat a Saragossa, però treballa en un celler important de la zona de Calatayud. I Pablo és valencià, és jefe d'un restaurant important en València, sí, però que es va enamorar del paisatge, del vi, del projecte que estava ja en marxa i que, bueno, pues en anys bons, pues el celler Rubus fa unes 20.000 ampolles.
Ah, no està gens malament, 20.000. Està molt bé.
Sí, és un vi de qualitat, és un vi molt exclusiu perquè tenim en compte que a tanta altura com són els 950 metres aproximadament que està Rubielos de Mora, pues ahí no totes les varietats poden funcionar bé.
Sí, quines són les varietats que a aquesta altura més o menys poden sobreviure? O...
Pues mira, una varietat molt mediterrània com és la Garnatxa sobreviu molt bé. La Tempranillo Ull de Llebre pues s'ha adaptat prou i la Syrah, que ja de per si pues és una vinya d'altura i és possible pues que en aquests terrenys funcionen bé i, de fet, pues, estan funcionant bé.
Bé, què et sembla si parlem d'alguns vins que eixen d'ahir? M'imagino que un es dirà Rubus, no? Com deies, com el celler.
Rubus és el vi, diguem, d'entrada, el vi que caracteritza al celler i realment pues, és un assemblatge, una mescla de les tres varietats on, encara que la Garnatxa és més protagonista, però té el seu propi caràcter. És un vi que es fermenta en acer inoxidable i després passa 6 mesos per un dipòsit de formigó que li dona pues, més estructura i és un vi molt fruitós, molt fàcil de beure, té nervi, té caràcter. I bueno, no és fàcil tampoc obtindre-lo tots els anys perquè a l'estar en una zona de muntanya, pues, quan ve el final de l'estiu, principi de la tardor, pues estem expostos a pedra, a granís, a tronades molt fortes, sí, i a vegades pues, no es queda raïm.
Sí, jo crec que les condicions meteorològiques de tota manera afecta ja cada vegada més a tots els territoris. No cal que estiguin a l'altura, no? A nivell del mar també tenim, en fi,
sí,
molts problemes.
Sí, sí, però bueno, és més a final de l'estiu, sí, les tronades d'agost allí pues, solen ser més importants perquè l'aire humit del Mediterrani normalment per la nit va cap a l'interior i bueno, pues, no és difícil que a última hora de la vesprada pues, agafi una tornada. Encara que jo he vist les vinyes i tenen com una xarxa antigranís, antipedra,
sí, sí,
i per lo menos pues algo poden salvar de vez en quan.
Sí, estàvem parlant d'algunes varietats, no? A aquesta altura, havíem parlat de la Garnatxa, què més podem contar?
Pues també a una hora més o menys de Rubiolos de Mora, ja anant-se'n més cap a la comarca aragonesa del Jiloca, pues ahí han trobat unes vinyes velles de garnatxa, pues, les típiques parcel·les que són de persones majors que ja no volen cultivar-les, els fills no tenen molt d'interès, però que sí que donen uns vins d'alta qualitat. Inclús hi ha una varietat que es diu Miguel de Arco, que estava ja quasi per extingida, i unes mostres que han enviat als laboratoris han demostrat que no, que no està extingida, que encara està ahí.
Sí.
I d'ahí pues, fan dos vins negres. Un que es diu Rubus Quercus, sí, que com la paraula ho diu, passa per barrica de roure, o del Quercus, volia dir, i que contempla la varietat de Garnatxa i Miguel de Arco. I un altre que es diu Vinya de Bàguena, que és una garnatxa 100%, i justament és d'un terreny pissarrós que, bueno, pues li dona un buquet, un sabor especial que no donen altres vinyes de la zona.
I també tinc entès que han recuperat una varietat blanca.
Exactament, tenien la Macabeu, que és una varietat molt mediterrània, que estava quasi la vinya l'havien donat per perduda, i s'ha donat un vi blanc amb caràcter. No fa molta quantitat i tampoc tots els anys, però el que busquen és tindre un vi blanc pues, que tinga estructura en boca i que puga ser un vi blanc de guarda, que això avui en dia pues, està complicat.
No sé si... Perquè, clar, després queda una segona part, ja tenim els vins, però després no resulta sempre molt fàcil trobar-lo a les cartes dels restaurants. En este cas, és fàcil trobar-los, aquests vins dels que estem parlant?
Pues, a poc a poc està venint, tenen un bon distribuïdor de vins a València, i com ja t'he dit abans, Pablo comanda un restaurant en València, important restaurant, i bueno, pues jo crec que està fent un poc de favor per a que el vi, pues, a banda de tindre-lo en alguna tenda especialitzada, pues, estiga més en restaurants, perquè és el que ells busquen.
Molt bé, ja tenim uns nous vins que serveixen per ampliar la nostra llista de vins, dels quals ja hem parlat moltíssim al llarg d'aquests programes. Javier Prats, avui vins d'altura, un programa d'altura, sí senyor. Ens trobem ja en un pròxim programa. Gràcies.
Moltes gràcies. Fins l'altre programa.
Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2 y 5. Cadena SER.
Temps per al temps, que avui és oratge.
Esperem un cel, la veritat és que amb molts núvols que podrien deixar ruixats moderats en alguns punts de la comunitat. Les temperatures no variaran massa i el vent que bufarà tranquil en general, però amb algun augment d'intensitat. I per a demà, millorarà el temps un poc, però encara amb molts núvols i algun ruixat.
Dita.
Si ensomies que eres comte i eres un trist jornaler, ja vindrà l'amo de la casa a cobrar-te l'alquiler.
Això és de veres.
Una cançoneta i mon anem, que tot anirà bé, encara que el món caiga cantarem. Una última cançó, que ho deixi enrere tot, que siga la penúltima, que l'última en favor. La penúltima vegada que vaig dir mai més, serà un brindis a la lluna, sol no sé, no ho tornaré a fer, no me senta bé. La penúltima liada forta no fa tant de temps. I poco a poco vaig controlant els meus impulsos i el meu coco. Vaig a posar-vos la millor cara en les fotos, canviar el foco. És la penúltima vegada que el meu cap em talla el rotllo. Por lo meu és massa fort, serà la mala sort. Tot sóc jo el meu problema. Però tu que mires amb bons ulls, que saps tot el que vull, sempre tens la manera. Una cançoneta i mon anem.